Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Encara no s'havien arrencat els fulls del calendari que deixaven pas a l'última centúria del mil·lenni. Els pobladors de les petites illes de la Sonda, entre Sumbawa i Flores, relataven les atrocitats comeses per Ora, el rèptil d'ungles com pues de cactus i llengua verinosa. Un grapat de buscadors de perles, forçats a arrecerar-se en una badia del nord de l'illa de Komodo, van poder comprovar amb els seus propis ulls que el que els havien explicat no eren contes de velles. Els dracs es movien amb la rapidesa del diable i atacaven cabres i búfals. Fins i tot s'enfilaven als arbres per caçar micos. Els pobladors dels llogarrets del sud també parlaven de persones que havien desaparegut a l'endinsar-se a l'illa per recollir llenya o fruits del bosc. Els científics blancs van sentir curiositat per aquesta mena de llegendes i van decidir comprovar la seva versemblança. Va ser d'aquesta manera com l'any 1912 es va incorporar als llibres de biologia una nova espècie, sorprenent i d'inesperada gran mida, el drac de Komodo. Un butlletí geogràfic nord-americà que aleshores ja començava a tenir prestigi, anomenat National Geographic, va publicar unes fotografies en blanc i negre que van causar una gran sensació en la comunitat científica internacional. El descendent dels dinosaures estava viu.
Miquel Rafa, què tal?
Hola, com
estàs? Tu també vas sentir curiositat?
Home,
per aquest descendent dels dinosaures?
Sí, perquè és clar, és que realment tu quan els veus en captivitat aquí al zoo de Barcelona mateix, que hi ha una bona instal·lació, doncs veus una bèstia molt grossa.
Miquel Rafa, naturalista i biòleg.
I realment et dona la sensació d'estar veient un dinosaure. I dic, això m'agradaria veure-ho al seu medi, en llibertat, i veient exactament què fan i com viuen i com és aquest entorn exòtic, no? I com una mica màgic, les illes de Komodo, no?
Sí, no? Perquè havia inclús inspirat, em sembla, les pel·lícules de King Kong. És a dir,
sí,
que...
sí, sí.
Així que maletes i cap allà. Veu començar per Bali, veu entrar per Bali, per això?
Sí, sí, és el més senzill. Des d'allà, la veritat és que hi ha moltes opcions. Pots anar amb més temps i pots anar saltant d'illa en illa.
A més a més, ho has de fer gradual. Has de començar pels geckos. Abans
exacte.
De trobar-te amb el drac de Komodo.
Amb el drac de Komodo, sí, no. Sí. Els geckos a l'illa de Bali n'està ple tot arreu i te'ls trobes des de l'habitació de l'hotel fins a qualsevol altre lloc i llavors et vas fent la idea de com poden ser aquestes bèsties una mica més grans.
Perquè és el llarg... No m'imagino un drac de Komodo enganxat per la paret de l'habitació. No. Molt tranquil, no dormiries, eh?
No. La veritat és que no, perquè només aterrar, diguéssim, a l'illa, has de fer tot un trajecte llarg, però quan arribes...
A Flores.
Estàs a Flores. Flores és el camp base, diguem, no? És una illa gran, és una illa diferent de Bali. Pensa que allà hem fet una cosa que pels biòlegs i pels naturalistes és molt important, que és que hem passat de la fauna asiàtica i estem a la fauna d'Oceania. Hem
creuat la línia de Wallace.
Exactament. La línia de Wallace és la que està just entre l'illa de Bali i l'illa de Lombok. I a la que travesses ja estàs en un altre món. Per tant, allà doncs, és un món que hi ha cacatues, hi ha espècies molt diferents de les que et trobes a Bali.
Que curiós, no, això?
És molt curiós, eh? Sí, sí, perquè realment és una cosa molt abrupta, amb un estret que relativament és molt, molt curt, molt petit, no? Yeah. Però és un tema de fondàries. En algun moment el nivell del mar estava molt baix i, per tant, totes les illes, des de Java fins al continent, estaven més o menys unides. illes. I, en canvi, a partir d'allà, les illes eren molt més fondes, hi havia un mar que els separava.
L'Alfred Russel Wallace, naturalista, biòleg, antropòleg, geògraf, anglès, que va treballar amb Darwin.
Sí, de fet, eren contemporanis i s'escrivien, i ells mateixos anaven de vegades debatent i arribant a les mateixes conclusions. De fet, els dos van arribar a la mateixa conclusió del que és l'evolució natural de les espècies. El que passa que Darwin és qui es va portar, diguéssim, una miqueta a la fama, i en Wallace no tant, però sí,
es va quedar amb la línia, es va quedar amb la línia.
Es va quedar amb la línia, però realment va fer un treball com a naturalista i com a descobridor de moltes coses i moltes espècies, i va fer un treball fantàstic a tot el sud-est asiàtic.
Home, aquí tenia feina, a Indonèsia, perquè aplega una desena part de totes les espècies de plantes en flor del món, per exemple.
Per exemple, és tremendo. A més, clar, és que pensa que allò és un continent d'illes, no? I llavors cada una té les seves particularitats, les seves rareses, els seus endemismes. Algunes són plenes de selves, com Borneo, i altres que estan molt més seques i molt més deshabitades.
Que s'estan cremant, per cert.
El problema és que allà hi ha una pressió humana terrible, no? Com a altres llocs del món. I realment no ens fa patir, perquè, clar, totes les zones més salvatges, aquests ecosistemes intactes, van desapareixent a una velocitat absolutament esfereïdora, no?
Has parlat de continent d'illes, i és cert, és com si haguessin llançat una bomba al mig d'aquest continent i hagués quedat esmicolada en 17.508 illes.
No hi ha una vida per veure-les totes.
No, és impossible. No, és clar. I vosaltres us veu limitar aquí a les petites sondes.
Sí, sí. Aquest segment, diguéssim, entre Java i el que seria Nova Guinea són les illes de la sonda, i les petites illes de la sonda són Lombok, Sumbawa, Flores i el petit arxipèlag de Komodo, que està davant de Flores, no? Per tant, allà que ens hi anem, arribem allà, doncs, amb un port que a mi em va fer l'efecte allò, un port de pirates, que es diu Labuan Bajo. Però Labuan Bajo és a Flores.
Perquè aquí hi havia gent amb un pedaç amb algun ull.
No, però els vaixells eren tots vaixells d'aquests, de pirates. Semblava que estaves en una pel·lícula del Sandokan, de fusta. Realment era bonic perquè no veies allò. També veies algun vaixell gros i algun, fins i tot, iot d'aquests d'algun milionari. Però sí que majoritàriament són vaixells de fusta que van allò amb el seu ritme.
Deuen ser de pescadors, no? Els pescadors d'allà.
Hi ha molts pescadors, no sé, aquelles illes trobaves doncs, petits poblats que eren, a vegades doncs, estan pràcticament a dins de l'aigua i literalment amb palafits, i anaves veient granges de perles, per exemple, no? Tenien les ostres creixent amb les perles allà dins, petits poblats doncs, que donava la sensació que eren tots dedicats a la pesca. Però és molt curiós perquè realment són illes que ja no hi ha vegetació.
No, són pelades.
Són bastant Flores pelades. Pelades, sí, sí, sí. Flores no, les illes, diguéssim, de l'arxipèlag aquest de les Komodo. Flores, en canvi, sí que té unes zones de boscos encara molt ben conservades, sobretot cap a l'interior, també és una illa volcànica, llavors doncs, també hi ha uns volcans amb uns cràters, amb llacs d'aquests de color verdós.
Que canvien, a més a més.
Canvien, sí, sí.
Canvien
sí,
de color, vull dir que no van, sempre són del
no sempre color. Són, sí, sí. Nosaltres ens vam estar amb un d'ells.
El Kalimutu, el volcà Kalimutu?
El Kalimutu. I aquella zona, no és que sigui excessivament difícil d'arribar, però realment la fama se l'emporten d'altres, diguéssim, no? I aquella zona, doncs, està molt bé, encara. Les selves encara són selves molt primàries. Hi ha petits poblats que viuen allà de forma, doncs, autosuficient i van conreuant. A diferència de Bali, el tema de les espècies no és tan important. I, en canvi, doncs, allà hi ha en algunes zones doncs, de l'interior que has d'arribar doncs, a fer excursions a peu, un trekking, diguéssim, d'uns quants dies per arribar a alguns d'aquests poblats que estan pràcticament desconnectats una mica de la resta del món civilitzat, diguéssim.
En vas fer algun d'aquests?
No, no vam tenir temps. Ens vam centrar
en els llacs.
Clar, perquè si no et vas dispersant, perquè tot és molt interessant.
No?
Per un biòleg i un naturalista...
Doncs, et deus tornar boig, et deus tornar boig.
Et tornes boig, clar. Cada estona dius, hòstia, anem a aprofitar perquè aquí veurem coses que no sé si les tornaré a veure mai, no? Per tant, doncs, bueno, vam fer aquesta aventura d'anar a veure els dragons, els dragons de Komodo, perquè és el que té la fama. Molta gent va allà a fer aquesta experiència. De fet, fins i tot el govern ha decidit fer una limitació temporal de les visites, perquè han vist que amb les condicions que s'anaven fent aquestes visites, realment posaven en perill la seguretat de la gent. És a dir, els dragons de Komodo no és broma.
Clar, són carnívors.
Són carnívors, són els superpredadors d'aquelles illes, i ells donen la sensació que són, ho saben, que són els amos i senyors.
Home, fa la sensació, però és que a més hi han fets fefaents,
sí,
no?
Sí,
hi han hagut incidents, hi han hagut atacs d'aquests dracs.
Sí, sí, hi han hagut, doncs hi ha un famós cas d'un suís que només van trobar les ulleres, i de fet hi ha una creu i un lloc doncs, marcat doncs, allà on van trobar aquest resta, I, de fet, feia pocs dies ens van explicar d'un cas d'un senyor que feia fotografies de Hong Kong, que estava fent les fotos amb un o dos dracs que estaven menjant una presa i per darrere no es va donar compte que li venia un altre i se li va emportar mitja cuixa d'una mossegada. No?
A més, la mossegada del drac de Komodo és delicada.
Sí, sí, perquè, de fet, té verí. No se sabia segur si era realment les bactèries
sí.
I això, però realment té un component tòxic, que és el que fa doncs, que, encara que la presa se'n vagi, tranquil·la, que al cap de poc ja et trobaré, perquè aquell verí va afectant i acaba matant doncs, el porc senglar, el cérvol, o el petit animalet que corri per allà i que li hagi fet aquesta mossegada.
A banda de la 80ena de bacteris, que també és el que
sí,
porta...
Sí, sí, més té... Bueno, quan vam estar veient un, en directe, diguéssim, vam poder observar com s'empassava un porc senglar sencer. Un porc senglar, doncs, no era adult, diguéssim, però un porc senglar que devia fer potser els seus 15-20 quilos i se'l van passar tot sencer.
Quina angúnia, no?
És una cosa... Realment... Estàvem veient un dinosaure i donava molt la sensació aquesta de les pel·lícules com aquelles baves que anava allà doncs, mossegant i anava buscant la manera de com deglutir aquella presa no? que devia haver mort doncs, fins i tot dies enrere i com l'anava doncs, a empassar-se-la tota. I realment és extraordinari com obren la boca i són capaços doncs, d'empassar-se tota la bèstia sencera amb totes les potes i el cap.
Però no són dinosaures, no? Són varans... De grans dimensions.
Exacte. Sí, sí, els dinosaures estan extingits i, per tant, només queden els rèptils actuals, no? I aquest és una família de llangardaixos, els varans. A tot Àsia i Àfrica doncs, podem veure varans, el varà del Nil, els varans del sud-est asiàtic, hi ha diverses espècies, i són animals també bastant espectaculars, alguns fan més d'un metre de llarg, un metre i mig, i aquests són una mica la versió... amb, diguéssim, talla XXL
sí, d'aquests. Sí, no? Poden fer 3 metres.
Poden fer 3 metres,
de fet. 140 quilos.
Només que vam arribar, hi ha un embarcador...
A l'illa de Komodo. Ja estem a l'illa de Komodo. Hem saltat de Flores a Komodo.
Hem saltat de Flores, hem fet tot un viatge de nit o de matinada, que és molt bonic, amb aquest vaixell això de fusta i xut-xut-xut-xut-xut,
a poc a poc. Sí, ets tu el pirata.
Sí, érem nosaltres els pirates, exacte, no? Vaig anar amb la família... I va ser, doncs, una aventura, diguéssim. No? I això es va fent de dia, es va aixecant la llum, totes aquestes illes que vas veient això, amb els prismàtics vas observant i vas veient això. Aquests vaixells de fusta, dius, aquests cap on van, no? I aquests petits poblats de pescadors que estan arrasarats, doncs, a les badies i això, no? I realment són muntanyes bastant abruptes, eh? Perquè, clar, no deixen de ser volcàniques i hi ha zones, doncs, amb
molts
penya-segats i tot formes bastant curioses, colors foscos i recoberts d'aquesta vegetació herbàcia a les parts altes, no? En color així com daurat, no? Per tant, era una cosa bastant difícil d'associar amb altres llocs que hagi pogut veure, eh? En el món, vull dir, és un lloc curiós. I dona la sensació que allà et pots amagar, pots trobar realment racons aquests on... ja et buscaran, diguéssim, no? I per tant, els pirates segurament ho tenien fàcil.
El que t'anava a dir, fa la sensació de que realment pots obrir un vaixell pirata d'alguna badia d'aquestes amagades.
Sí, sí. Total, que arribes allà, hi ha un embarcador, un d'aquests de fusta, no?, llarg, i llavors, doncs, un cop arribes, doncs dius, bueno, mira, ja, benvinguts a Komodo, i allà hi ha com una petita centraleta, diguéssim, del Parc Nacional, on hi ha els guardes, i allà, doncs, estàs esperant una estona, doncs, perquè t'adjudiquin algun dels guardes que
els
fan
rangers,
guies, els rangers.
Que van armats, m'imagino.
Sí, però saps com van armats? Amb un bastó.
Amb un bastó?
Sí, porten una vara de bastó llarga.
Oh, amb molta seguretat no et deu fer.
No gaire. Fa, diguéssim, té una enforcadura a l'extrem.
Per encalçar el coll del varà si s'acosta més del compte.
Per apartar-lo una mica, sí.
Però és així, realment?
És així. No porten cap arma, o sigui, ni matxet, ni escopeta, ni res. I, esclar, i comencen a explicar-te ells tranquil·lament les històries aquestes, com aquest senyor de Hong Kong, com que van tenir... Allà hi ha al costat de l'estació dels Rangers, del parc, hi ha un petit poblat, però hi ha unes 500 persones que hi viuen allà. I viuen de tota la vida. Però ens va explicar que ara l'escola doncs, han hagut de fer tot un tancat perquè doncs, els nanos poguessin estar...
En tranquil·litat.
Perquè els varans...
I els pares.
Corren per allà. O sigui, corren... Doncs això, ja et dic, només arribar, vam veure un, que a més es veu que ja era conegut, perquè era un dels grans mascles dominants d'aquella zona. Aquell feia ben bé 3 metres, i potser una mica més.
I què, del comitè de
benvinguda? I pesava gairebé 100 quilos. I era una bèstia que resulta que hi havia un tendall de roba, dels que havien d'haver rentat fer la bugada, diguéssim, el dia
del
abans, dels mateixos rangers.
Ah, dels rangers.
Doncs aquesta bèstia es va aixecar amb la cua, sobre les potes de darrere, es va posar dret i va tranquil·lament agafar tot el que estava estès, tota la roba estesa, bum, la va tirar a terra i devia sentir alguna olor o alguna cosa i va estar allò com mastegant una mica els pantalons i la roba que hi havia per allà.
Pobres Rangers, així que us van rebre calçotets?
Gairebé. Per rabos, no?
Quina impressió veure
però,
esclar, el Jean Gardaix
només
dret.
Arribar, només arribar a veure això, home, fa una mica de... Sí, sí, un cert respecte per aquests animals, perquè són molt grans, molt però... més del que et penses.
No, clar, és que parlem de 3 metres, però una cosa és parlar-ne i l'altra és veure'ls allà.
Veure, sí.
I com...
I llavors, un cop arribes allà, doncs això, t'adjudiquen doncs, amb un ranger i llavors et diu, bueno, vosaltres què voleu fer? L'excursió curta, la mitjana o la llarga?
Què vol dir això?
Llavors,
5 minuts, 10, 15?
Sí, no, una mica més. Són allò, mitja horeta, una hora, dues hores. I llavors vam dir, no, nosaltres volem... Ja que estem
la llarga,
la llarga, no? La llarga, evidentment. I més que dues hores vam estar-ne potser 3, no? Però més que res, perquè un cop comences a caminar, primer estàs en una zona més o menys forestal, com una zona, diguéssim, que hi ha una rambla, un torrent que estava sec, no hi havia aigua, però veies una cobertura més o menys de vegetació, un bosc sec, com una sabana seca, i estàs més o menys a l'ombra. Però, esclar, després hi ha un moment que comences a sortir fora i amb la calor, realment, hi ha molta gent que pateix, perquè
home,
estàs en un territori, doncs, tropical, 100%,
per
i per fa molta calor. Per
tant, o sigui que has d'anar equipat. Sí. Els rangers abans de sortir deuen assegurar-se que portis aigua, però aigua...
Efectivament, i que portis un barret pel sol i tot això, no? I, per tant, doncs, bueno, comences a fer l'excursió...
No, quina impressió, anar a peu, no? Jo em pensava que aniries amb un blindat o...
No. Això és el que segurament ara, doncs...
S'estan plantejant.
De fer un tipus de visita, segurament amb unes passeres de fusta i tal, perquè la gent que arriba potser sense tantes ganes o que vulgui fer l'excursió curta, per entendre'ns, pugui fer-la amb més garanties de seguretat. No? Perquè, és clar, si tu vas amb... Nosaltres érem a família, doncs, érem
molts nanos,
5 persones, és un grup petit, però si és un grup una mica més nombrós, tu no pots estar realment pendent de tothom i de que ningú doncs, li surti, que aquesta és la qüestió. Els llangardaixos aquests s'amaguen a la vegetació i allà esperen
que passi algú,
la seva oportunitat. No? Tot allò està farcit de porcs senglars i de cérvols. N'hi ha molts, si en vas veient, però també vas veient galls salvatges, com si fossin els nostres galls domèstics, però són d'una raça, d'una espècie diferent, el gall verd. Hi ha megàpodes, hi ha perdius, hi ha tota una sèrie de bestioles que van corrent i que el drac està allà esperant el seu moment.
A la White,
a la vora del camí, però amagat, i llavors quan passa algú a la vora, pop, fa el seu atac, no?
I són ràpids,
en aquest moment són ràpids, clar. Són capaços de capturar doncs, això, un cérvol o un senglar.
O un turista despistat.
Evidentment, un turista despistat. Aquest és el menjar fàcil, diguéssim, no? Perquè doncs, tenen molta capacitat. Doncs, de... Quan es mouen, evidentment, doncs, un atac d'aquests només poden córrer ràpid pocs metres. Per tant, doncs, si el veus a venir, no passa res. El problema és si et surt, doncs,
darrere,
que no t'has donat compte,
i darrere,
allà és on pots tenir algun problema. I per això, realment, els rangers anaven tota l'estona mirant amb molt de cura. O sigui, et dones compte que no és cap tonteria. I, per tant, doncs, bueno, els nanos estaven també una miqueta nerviosos, diguéssim, d'aquesta sensació que et dona una certa inseguretat. Era com estar, salvant totes les distàncies, doncs, passejant-se per una sabana africana amb lleons, no? Allà, doncs, clar, no saps mai què pot passar, no?
Home, i tant.
Pues una miqueta la mateixa sensació, que és una sensació, diguéssim,
home,
de...
Home, devia fer que el cor anés
puntent. Sí, i tant. I al cap de pocs metres d'haver començat, et trobes amb un monticle bastant gran, feia, doncs, potser un metre i mig d'alçada, com un petit cràter. I deia, mira, això és un niu...
Dels
dracs de Komodo. Realment sembla un niu de dinosaures. És aquest de les pel·lícules que veiem, no? Vull dir, és una pila molt grossa de terra on posen els ous i, a més, la femella els defensa. Vull dir, al voltant d'un niu d'aquests, ojo, perquè doncs, encara, diguéssim, són més agressius, no? I, a més, tenen raó perquè els mascles preden amb els petits. Uh-huh. Per tant, a vegades s'alimenten doncs, dels seus propis fills, no? I, per tant, els menudets, els dracs petitons, aquests s'han de
protegir.
I, sobretot, el que fan és enfilar-se als arbres. La majoria d'aquests viuen a les parts altes dels troncs, a les palmeres, en forats que han fet, per exemple, les cacatues o així. Allà és on es troben els dracs de Komodo petitots, babies, intentant passar desapercebuts i que no se'ls mengi el seu pare o el seu tiet.
És a dir, que en cas d'atac del drac de Komodo, enfilar-se a l'arbre està descartat.
Bueno, està descartat.
Pots fill,
no? Pots trobar el fill que surt d'allà d'un forat, no? Sí. La veritat és que, diguem, a veure, és un perill evidentment controlat, perquè si no, doncs ja no haguéssim fet aquesta activitat d'aquesta manera, no? Però, esclar, sorprèn al cap d'una bona estona, quan has arribat i veus aquesta escena, no? Perquè al final els dracs no són especialment visibles, tota l'estona que vam estar fent aquesta volta...
Costa veure'ls,
vam veure molts més animals de presa, diguem, que no pas el predador, cosa bastant habitual, no? Però finalment vam trobar-ne un, que va ser aquest que es deia que estava un animal doncs, que devia tenir doncs, 2 metres i mig i que estava, doncs, això, estava allà menjant-se aquest porc senglar i que després, un cop se'l va menjar, doncs, va agafar i pim-pam, tranquil·lament va anar sortint, es va enfilar per una vessant bastant dreta i, evidentment, aquestes digestions deuen ser bastant pesades i
és el que
pot estar
a dir.
Tranquil·lament
és el que t'anava a dir.
Uns quants dies digerint. Per tant, l'experiència és una experiència realment...
Reconfortant.
Bueno, jo diria que a qui li agradin una mica les aventures amb la fauna, doncs és una experiència interessant de veure i que realment et posa en algun moment amb una certa tensió. I, per altra banda, doncs, també és una bona ocasió de conèixer la fauna d'allà al voltant, perquè no només veus els dragons, sinó que veus moltes altres coses, no?
Mm. Home, els nadius
xules
s'hi refereixen com a buaja d'arat, és a dir, cocodril terrestre.
Que també hi ha el cocodril marí, també, per allà, eh?
El que hi ha a Austràlia, Saltwater Crocodile.
Exacte.
Aquest també té una mida descomunal.
Aquest arriba a aquestes costes molt escassament, però també n'arriben, no? I, de fet, allà hi ha una llegenda molt xula que està escrita allà doncs, al centre de visitants, que és la princesa Putrinaga, que es veu que va tenir 2 fills. Un que era un home, un mascle, que es deia Gerong. I va tenir un altre que era una femella i era un drac. I aquesta es deia Ora. I, bueno, l'Ora la va deixar al bosc i el Gerong el va cuidar com si fos el seu únic fill, però sabia que hi havia l'altre que corria per allà al bosc. I un bon dia el Gerong anava de caça i es va trobar a l'Ora que li venia a prendre el senglar que havia capturat, no? I llavors, doncs, bueno, quan van estar a punt allò de matar-se un a l'altre, va aparèixer la princesa i va dir, no, heu de saber conviure perquè sou germans. I aquesta llegenda és molt bonica perquè el que diu és que a partir d'aleshores els habitants de la illa conviuen amb els dracs i es respecten. I quan un drac ha caçat una presa, el deixen tranquil, fins i tot de tant en tant deixen alguna presa per als dracs i així els dracs estan ben alimentats i no hi ha cap problema. I és una història d'equilibri entre...
I d'harmonia, d'alguna
forma. I d'harmonia, que bueno, forma part d'això, una llegenda, però que es va transmetent i allà és una de les coses que diu, home, esperem que això pugui continuar molt de temps, no?
Home, abans parlaves de la pressió humana, que a Indonèsia doncs, no es val a dir, no? Però són 200 milions de persones, encara que estiguin repartits en 17.000 illes i escats, doncs allà també es deu notar, també deu arribar a Komodo.
Sí, per sort, diguéssim, una de les coses que jo patia més era el tema de la pol·lució marina, i, efectivament, en trobes, hi ha a tot arreu, això avui en dia hi ha plàstics, en veus, però...
Home, hi ha 5 illes de plàstic amb una superfície, si les ajuntessin totes, com Rússia.
Sí. És terrible, això. El Pacífic és el lloc on es concentra més, però, per sort, en aquestes illes, la veritat és que encara estan bastant ben conservades, no? I, de fet, els fons marins, que és una de les coses que la gent no sap, però els fons marins de Komodo són dels millors llocs per fer busseig del món.
Sempre quan no et trobis algun drac.
Algun drac o algun cocodril. Però la veritat és que vam fer busseig amb alguna d'aquestes caletes que, o sigui, un cop has fet aquesta visita, tornant, doncs t'atures i pots fer busseig amb alguna d'aquestes, no? Hi han altres illes, també, com la de Rinca, que és una altra illa grossa, que té aproximadament... A Komodo, a l'illa de Komodo, queden uns 1.700 dragons, i a Rinca uns 1.500.
I a Flores també n'hi ha. Sempre.
A Flores també. A Flores, encara a la costa de Flores, hi han 3 o 4 punts on encara queden també dragons. Són zones molt deshabitades, pràcticament allò no hi viu ningú, i per això estan tranquils, no? Però, en general, és una espècie considerada encara perill de desaparèixer, és vulnerable, i és una població que en qualsevol moment pot patir algun tipus de problema o que ara doncs, es posés de moda tenir les cries o el que sigui, i amb aquesta població tan forta al voltant no sé si durarien gaire i el Parc Nacional doncs serviria de molt, perquè en aquests llocs realment aquesta pressió és tan, tan bèstia. Ara bé, de moment el que puc donar el testimoni és que sí, que hi ha els dragons, que encara viuen relativament bé, i que el litoral, aquesta costa, és una costa extraordinària, tant per sobre com per sota l'aigua.
Què veu veure? Perquè,
bueno, allà,
si no estaves molt neguitós que t'aparegués un saltwater crocodile, doncs...
No, no, allà veus, evidentment, una quantitat, una diversitat de peixos extraordinària i totes les formes marines, és a dir... Això ara ja, diguéssim, de forma genèrica, tota aquesta zona, inclòs a Bali, eh? Bali també, encara que sigui doncs, una illa molt turística, amb molta gent i això, a la costa nord, per exemple, és extraordinària la fauna que hi ha sota l'aigua, amb tortugues, vam veure moltes tortugues, eh? Vam veure mantes, les mantes gegants, aquestes que fan, bueno, són tan grans com...
3 o 4 metres de punta a punta.
De punta a punta, és com una catifa que està sobre l'aigua i això doncs ho pots veure molt bé. Un dels llocs gairebé segurs per veure'ls és una illa que està a l'estret de Lombok, eh? O sigui, aquestes es poden veure arreu.
A Nusa Penida.
A l'illa de Nusa Penida hi ha tots uns penya-segats, que són molt espectaculars i que ara doncs s'han fet famosos per unes vistes que hi ha com una mena de cap de drac amb uns penyals de color blanc, calcaris, que tens tot un fons marí de color blau que contrasta amb aquests penya-segats i allà és molt fàcil veure les mantes pràcticament arran de la costa, no? Com que estàs situat en un punt elevat, és fàcil veure-les. I, de fet, en vam veure doncs, 8 o 10 mantes d'aquestes, no?
A més, en Nusa Penida hi ha passarel·les, escales penjades als penya-segats per recórrer precisament doncs, tota l'illa.
És d'aquestes coses que feia uns anys ningú en parlava, ningú pràcticament hi anava, i ara doncs, s'ha fet famós amb l'Instagram. O sigui, l'Instagram és el que aquelles imatges han captivat a molts i allò s'ha convertit ja en un destí, no?
I la gent hi va fer el
ruc. I la gent va fer la foto d'aquesta imatge d'aquests penya-segats i d'una altra zona que hi ha al voltant. És tan bonic i és tan accessible que doncs, tothom va allà a fer la foto.
Després, però si fan tens... la foto del penya-segat o fan la foto d'ells mateixos fent un salt o fent
totes
això que
coses.
Es fa a l'Instagram, no?
Sí.
Que vas a fer el ruc.
Vas a fer el ruc. Allà és molt divertit perquè a la zona principal on pots fer aquesta fotografia està ple de micos, també. I a aquest despistes, doncs, en lloc de sortir tu a la foto, surt el mico també traient el cap.
El mico, sí, el mico deu quedar-se parat de veure les tonteries que fa, sí, segons com la gent.
I, evidentment, van a buscar a veure si et poden robar doncs, un tros d'entrepà o alguna
cosa. Tot allò
cosa,
que brilli, no? Tot allò que brilli, que faci olor. Sí. Parlant d'olor, el drac de Komodo, hem parlat i hem dit que és carnívor, però també té un olfacte agut,
sí,
que els permet localitzar la víctima.
Sí, perquè moltes vegades també, diguem, de forma ordinària, el que s'alimenta és de carronya, d'animals morts. Per tant, ell, clar, això ho troba doncs, amb l'olfacte, amb aquest olfacte, traient la llengua.
I la llengua bífida.
La llengua bífida, que va traient constantment, i és el que l'indica on pot estar aquell... senglar al punt o aquell cèrvol que fa 4 o 5 dies va mossegar i se li va escapar, però que ja doncs, ha acabat morint i està en un racó allà amagat i el detecta doncs, amb aquesta sensibilitat que té olfactòria.
I crec que el pot detectar fins a 9 quilòmetres de distància.
Bé, això diuen. No conec si realment hi ha hagut un estudi molt científic sobre això, però sí que és veritat que aquests animals, que la seva alimentació depèn d'aquesta capacitat d'ensumar, poden tenir una sensibilitat extraordinària i que per als humans, que tenim molt poca en general, doncs ens sembla molt, molt bèstia. Però sí, efectivament, ells tenen una capacitat de trobar carronyes a molta distància. Ara, no sé si exactament si són quilòmetres o centenars de metres. Això, doncs, no t'ho podria confirmar, però és possible. Hi ha molts animals, que, per exemple, ara s'ha descobert recentment una cosa curiosa, que els ocells marins, els albatros, per exemple, tenen una capacitat olfactòria, que es pensava que els ocells pràcticament doncs,
no en
tenien, doncs que és extraordinari. Aquest sí que s'ha comprovat doncs, que poden trobar
que
animals...
Poden sumar.
Sobretot també els cadàvers de balenes o de dofins o d'animals grossos morts que estan al mig de l'oceà i els poden detectar a centenars de quilòmetres. És extraordinari. Com troben una balena morta surant només allò que apareix 3 o 4 metres sobre la superfície des de tan lluny? I allà es concentren tots els ocells marins per l'olor.
Sí,
és curiós,
els ocells estan ben dotats, els que no estan ben dotats són els humans que ja s'haurien pogut esmerçar una miqueta més, segons com donar-los.
Sí, sí.
No? I poden viure fins a 50 anys els dracs de Komodo?
Els dracs de Komodo sí que poden viure fins i tot més de 50 anys, com que aquests els han portat des de l'època dels holandesos, que van ser els primers que els van començar a portar els ous europeus i això, doncs exemplars que han arribat, això, 70 anys, 80... I són animals, evidentment, doncs, que ja els veus amb aquella capacitat, aquesta sensació d'estar observant, que ara, salvant totes les distàncies, un autèntic dinosaure del segle XXI, com es mouen, com la manera que tenen aquest posat, una mica fatxenda, eh? O sigui, quan van per allà caminant, et dona la sensació que són els reis del mambo.
No, i són realment,
ho són, allà efectivament ho són. Són els grans predadors de la illa.
I diuen que el moment preferit per caçar és el crepuscle?
Sí, és, generalment també és el moment en el que els animals, ja dic, és una illa que fa calor i per tant, doncs, al pic del migdia, doncs, allà no es mou ningú, diguem, no? Per tant, les preses habitualment, doncs, van als abeuradors o trobar una mica, doncs, d'herba fresca en algun punt, i això generalment és el capvespre o de matinada. És els moments que es mouen, i quan es mouen, doncs, pot ser que li surti el drac de darrere d'una roca o d'un matoll i nyaca.
Clar, per això va fer el trekking o el safari al pic del dia, perquè llavors és quan estan amagats rere els matolls i surten poc, no? Així s'estalvien atacs.
Sí, suposo que, i entre altres coses, perquè trigues molt, en arribar a aquestes illes. Són, és un trajecte que, esclar, surts de matinada, però estàs 3 hores llargues per arribar a la illa.
Des de Flores fins a Comodoro.
Per tant, comences pràcticament, doncs, a 11:15, a les 11, a tot estirar, no? I per tant, doncs, sí, estàs a ple migdia quan està, doncs, l'activitat més parada, més baixa, i per tant, doncs, és menys arriscat, diguéssim, que et pugui sortir un... alguna d'aquestes bèsties.
És a dir, que no vas haver de córrer, eh?
No, no vam haver de córrer en aquesta vegada. En tot cas, vam córrer per fer les fotos, però no. No, no. No, realment, doncs, això és com tot. Vull dir, els animals salvatges, el que has de conèixer és una miqueta els signes i les senyals que fan i saber quina és la distància important que tu pots estar, la distància de fugida en alguns casos, o la distància prudencial perquè aquell animal no es pugui sentir violentat o que realment tingui la sensació que ha de defensar la seva presa i, per tant, ha de venir a atacar, diguem, no? Això, doncs, amb una mica de cura i també respectant molt el que et diu el ranger, que és el que està cada dia allà, doncs no passa res. Sí, sí.
Miquel Rafa i l'illa de Còmoda, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Agraït per la generosa ajuda en un afer professional, convido el Brent i la Wenting a un restaurant tailandès. En veure la visa per pagar el compte, la cambrera em comunica que no accepten targetes. Com? M'estranyo, ja que estem en un lloc de moda del carrer Julu, més aviat pijillo. Aquí a Shanghai, m'explica el Brent, passem cada cop més de les targetes. O aplicacions del mòbil, o cash, i de cash cada cop menys. Personalment, ja fa 3 anys que gairebé no toco diner. Tot ho faig amb el mòbil. L'explicació concorda amb la realitat experimentada. Per tot arreu he vist gent pagant amb el mòbil amb tota naturalitat. Codi QR, WeChat o qualsevol altra aplicació. Per exemple, al restaurant on sopo cada nit, un senzill restaurant de barri, gairebé tothom paga amb el telèfon, encara que sigui per una compra de pocs yuans. Com que porto metàl·lic, resol fàcilment la situació al restaurant tailandès. Un cop al carrer, la Wenting engrapa una bicicleta de color carbassa per anar fins al metro i la desbloqueja amb el mòbil. Mentrestant, observo 2 ciclomotors elèctrics que circulen davant nostre, un darrere l'altre. N'he vist infinitat de dissenys, de bicis, barra, motos elèctrics, que, per cert, utilitzen les voreres aquí, de manera que sovint apareixen sobtadament i t'espanten com a vianant. Arran d'això, pregunto, veig que aquí a Xangai pràcticament tots els ciclomotors són elèctrics. Hi ha alguna llei que hi obligui? M'expliquen que no, però que matricular una moto de benzina està taxat a uns preus astronòmics. Vols una moto grossa i que contamina? Cap problema, paga una pasta. Queda clar, és el sistema xinès de sempre per regular la societat, utilitzar la via econòmica, en aquest cas via impostos. El resultat és que, a diferència de Bangkok, Chiang Mai o Barcelona, a Shanghai pràcticament tots els vehicles de motor de dues rodes són elèctrics. Ens acomiadem i em dirigeixo a l'estació de metro de Changshu Road, on passa la línia 7, que em porta directament a casa. Mentre m'espero a l'andana, recordo una notícia llegida aquests dies que deia que a Barcelona, TMB ha tret unes targetes de metro noves anomenades Casual, que han generat controvèrsia per l'estranya mecànica. A banda de la mecànica, el que em va sorprendre va ser que encara fossin de cartró, d'un sol ús. No ho entenc. En aquest metro de Shanghai, que transporta una mitjana de 10 milions d'usuaris al dia, 10 milions d'usuaris, tot és més fàcil. Arribes al primer dia i compres una targeta de plàstic. I aleshores només has d'anar recarregant el punt de servei de qualsevol estació. I és un instant, normalment. A Bangkok, l'Skytrain funciona igual. Tampoc és tan difícil. Em resulta incomprensible que a Barcelona, una ciutat que es vanta de ser smart, la gent encara hagi d'anar llançant cartronets a les escombraries constantment. El Brent, que va a Barcelona cada any pel Mobile Congress i és un avantguardista tecnològic, deu al·lucinar amb això. Per cert que ell, com la Wenting, al metro ja no utilitzen targeta. Simplement paguen amb el mòbil com tantíssims altres usuaris. Mentre camino cap a casa, penso que a Shanghai són molt pragmàtics, són realment smart, una característica molt xinesa, per altra banda. Pel que fa al cotxe, ja hi ha molta gent, com el mateix Brent, que se n'ha després i recorre el cotxe compartit. Per altra banda, el trànsit a la ciutat és força fluid perquè, a més dels carrers i avingudes ordinaris, disposen d'una xarxa d'autopistes que s'eleva per damunt de la ciutat. Potser no és el més estètic, però què pots fer amb una ciutat així, una conurbació de 35 milions de persones? I pel que fa al rebuig a les targetes de crèdit, reflexiono, és evident que també hi ha un element polític. Igual que prohibeixen Google i Facebook, tampoc els entusiasma que Visa i Mastercard vagin recollint dades. I encara més en plena guerra comercial amb Amèrica. En la mateixa línia, acabo de llegir que el govern xinès ha engegat el pla per retirar 30 milions d'ordinadors de les marques americanes Dell i HP de l'administració i substituir-los per productes xinesos. El fet és que, posats a controlar els moviments i el pensament de la població, els xinesos s'estimen més fer-ho ells mateixos i no que els ho facin des de Silicon Valley.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Retrats del món amb Cris Ubac, fotògrafa. La Cris Ubac, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat gairebé dues dècades travessant planures, mars, cels i oceans, creuant fronteres a la recerca de persones extraordinàries. Les seves són històries reals, humanes, històries úniques. Són retrats del món.
Veig tres senyores de certa edat assegudes en un banc. Porten robes molt vistoses, de llana, de vius colors. Sembla que van a alguna mena de celebració.
Cris Ubac, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Molt simpàtiques aquestes senyores, sembla.
Eren molt divertides. Són tres senyores Sami.
Tres senyores Sami?
Sí.
És a dir, del poble que viu al nord
d'Europa.
D'Europa.
Sí, sí. Els Sami, com saps, són un poble que ve de molt lluny, de molt lluny, de molt lluny. que viuen a tota la franja nord, diguem, del planeta. Del planeta, diguem, des de...
De Suècia, Noruega, Finlàndia...
Fins a Rússia.
I Rússia, fins i tot, la península de Kola.
Clar, després es van fer les fronteres dels països i els Sami van quedar dividits en diferents països i van pertànyer a la... Doncs,
al país que els hi va tocar.
Al país que els hi va tocar.
Però ells culturalment són una unitat. De fet, tenen un parlament.
Sí, exacte, té un parlament propi, té llengua pròpia, i de fet no només és una, sinó que a cada zona ja parlen un dialecte diferent, que entre ells no s'entenen. O sigui, si parlen un dialecte d'una banda, doncs, per exemple, a una part de Noruega, el que viu a Suècia no els entén, tot i que sí que poden intuir coses, però tenen diferents dialectes, inclús dintre del mateix país. A Finlàndia, per exemple, en que hi ha 4 o 5
dialectes. Són com els vestits, no?, que tu els veus i semblen iguals, però cadascú té la seva singularitat.
De fet, amb els vestits ells saben de quina regió venen o de quina zona o de quines famílies pertanyen.
És igual quan parlàvem dels jerseis de les Illes Aran, no? Que depèn del punt del jersei saps de quina família pertany, com els kilts d'Escòcia.
Això mateix. Llavors, d'ells, de fet, quan tu els veus sense saber-ne, ho veus molt semblant, porten coses molt lluent, de colors vermells, blaus, molt forts.
Exacte.
Porten molts quadres, així... I tu, clar, com a profà, ho veus i no saps ben bé, no? Però ells sí que diuen, mira, aquella noia és de tal poble, perquè porta aquest baix de la faldilla, fa aquest dibuix, o porta aquesta borla a la sabata que nosaltres no la portem, no? Ells sí que ho distingeixen. Per ells és una cosa molt important, aquestes petites distincions.
I aquestes senyores, on les vas trobar?
Mira, aquestes senyores, jo vaig tenir molta sort. Jo he treballat moltes vegades al poble Sami, tant a Noruega com a Finlàndia. I estava fent un reportatge a Kautokeino, que Kautokeino està a Noruega, I és una de les capitals samis d'allà, de Noruega. Bueno, és la capital sami de Noruega. Llavors em va dir... Jo estava entrevistant una joiera de joies sami allà en el poble, i aquella noia em va dir, escolta'm, avui hi ha una celebració d'una confirmació, els samis són cristians, llavors...
Fan... Això és el que t'anava a dir, són cristians, eh?
Van abraçar el cristianisme.
Luterans, llavors... ortodoxes...
Sí. Doncs ara m'enganxes per...
Clar, depèn del país, si estan a Noruega o això, si estan a Rússia, deuen ser ortodoxes, si estan a... A Suècia i Noruega deuen ser luterans.
Sí. La veritat que ara m'has enganxat perquè no ho sé ben bé, però el cas és que em va dir aquesta noia, fan una festa de confirmació i és avui, i es veu que en aquest poble les festes de confirmació les celebren tots els nens que estan en l'edat a la vegada. Llavors fan una gran festa, en aquest cas, jo quan hi vaig anar...
Economitzen.
Economitzen, hi havia com 20 nanos, nens i nenes fent... Bueno, nens i nenes, eren adolescents ja, eh? I clar, arribo allà a l'església i no pots imaginar el que era allò. Hi havia potser doncs 200 persones, tots vestits tradicionals, a més no només vestits tradicionals, sinó amb el vestit de la, diguem,
de gala,
d'anar arreglats. Sí. I llavors doncs aquestes tres senyores estaven allà sentades que estaven esperant doncs a que fessin els nens les fotos, perquè tenien uns fotògrafs que els estaven fent les fotos.
Orgulloses doncs, de les seves vestimentes. S'ha de dir que ells les vesteixen habitualment, molts dels samis, vull dir que no s'ho posen perquè hi ha turistes o per...
No,
s'ho posen de forma normal.
És el vestit d'una mica d'etiqueta, diguem. Jo vaig visitar, per exemple, a Finlàndia, vaig visitar el Parlament Sami i els parlamentaris van moltes vegades amb... Potser no porten tot el vestit, però sí que porten elements, o a vegades sí que porten tot el vestit, depèn de quin acte s'estigui celebrant, no? I, bueno, en el cas d'això, em vaig quedar tota la cerimònia, em vaig fer amiga de tothom allà.
Això què vol dir, que t'hi vas cada dia, setmanes, o quan
dura
una cerimònia?
No, la cerimònia va durar un matí,
i
jo m'hi vaig... Clar, jo vaig entrar allà i deurien dir, aquesta d'on surt, perquè...
Clar, perquè tu, sense vestir, no vas posar un vestit sami?
No em vaig posar un vestit sami, em vaig posar les sabates. Fan unes sabates de pell de ren, i vaig dur les sabates que al·lucinaries, lo còmodes que són... I no passes gens de fred.
Home, ja m'imagino que...
Estàvem com a 30 graus sota zero.
Ah, mira.
Sí, era agradable la temperatura.
Està bé, que era l'estiu?
Era, sí, el mes de febrer. I llavors et poses aquestes sabates, camines per la neu i de veritat que... Et puc dir que és una mica desagradable el que vaig dir, però et suen els peus i tot, eh?
No, esclar.
Sí, trepitjant neu
ja
directament.
Ja m'imagino, sí.
Molt bé.
Sí.
I això, i llavors em vaig quedar allà amb ells, vaig veure tota la cerimònia.
Qui vivies, amb una família o...?
Vaig estar, primer... Bueno, això va ser una cosa puntual que vaig anar a fer sobre les joies. I aquella noia em va explicar que les joies, per exemple, els samis és una cosa supervaluosa per ells, com que eren pobles nòmades, les joies ells les portaven com a bé més important.
És la seva inversió.
És la seva inversió. En comptes de gastar-se els diners en una cosa, per exemple, un moble o una decoració de la casa, que total marxaran d'allà, doncs ells invertien en joies. Llavors és el que es passaven de pares a fills, no? I després de fer això de les joies...
I com són? Com són les joies?
Les joies són espectaculars. Són com uns cercles grossos de plata o d'or, i llavors hi van enganxant com uns petits cercles més petits, Bueno, és molt elaborada, jo us recomano que busqueu a internet i mireu com són, perquè són maquíssimes, maquíssimes.
I amb plata o or, sí. Això són minerals que ells trobaven per les terres on es movien?
Avui en dia ho fan en or i jo sé que moltes, les tradicionals, són en plata. Clar, probablement, no ho sé, ara ho estic dient sense saber, però potser les feien d'altre tipus de metalls, eh? No ho sé pas.
Pensava en banya de ren o...
Banya de ren porten en diferents altres elements. Per exemple, porten uns ganivets tradicionals a Finlàndia, per exemple, que el fan... a la part de dalt del ganivet.
El mànec.
Sí, el mànec el fan amb re. I sí que porten, de fet, tot el que és pell, els nois, per exemple, porten uns pantalons que estan fets amb pell de ren. Molts elements de la seu vestuari i dels complements són de ren.
I les sabates, has dit, no?
Les sabates són del mateix pell.
De pell de ren.
Llavors, en el mateix viatge, jo vaig estar convivint amb una família de pastors, samis.
Clar, perquè és la forma de vida tradicional, ser ramaders i portar grans ramats de rens amunt i avall.
Això mateix. De fet, a Noruega, els rens, per llei, són propietat de les famílies sami. Només els sami els poden posseir. Llavors, ells són els que... De fet, tu penses que els rens a Noruega és com aquí les vaques, eh?
Sí, sí.
Els tenen per tot, o sigui... Com allò que es diu que s'aprofita tot del porc, dels rens allà igual, la carn, la pell... I fins i tot els ossos.
Sí, sí.
Els ossos, ara diré per què, me'ls vaig menjar i tot.
Els ossos?
Sí, 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 sí.
Ah, no t'imagino menjant-te un os, doncs, arrossegant un os de ren.
Ja t'ho dic jo, perquè vaig estar amb aquesta família...
És una imatge prehistòrica, eh?
Maquíssim. Cris. Jo estava al·lucinant. Jo, quan ho vaig veure, dic, no m'ho crec.
Però com te'ls vas menjar? Així sencers? O vas trinxar? O què vas fer? Sopa de...
Resulta que me'n vaig anar amb aquest senyor pastor de rens, que no us penseu que anàvem caminant pel bosc com si qualsevol cosa, anàvem amb una moto de neu com Déu mana... I ell amb un GPS buscant on tenia els rens.
Tot canvia.
Home, ells a veure...
Em pensava que anava xiulant, a veure si...
No. Ells tenen les seves tradicions, però viuen com nosaltres, eh? Llavors, vam estar per allà, i quan arribem a casa em diu, t'he preparat un menjar que per
exquisit.
Nosaltres és exquisit. I dues coses va fer. Primer, una muntanya d'ossos al mig de la taula.
I tu ja vas començar a tremolar.
Clar, jo veig uns ossos allà gegants al mig de la taula, i aquell home amb un ganivet d'aquests que et dic va començar a partir-los per la meitat i em treia el moll de l'os.
Sí, el moll de l'os,
Doncs ell anava partint els ossos per la meitat i tu et menjaves el moll de l'os. I per ells això és exquisit. Això va ser la primera.
Després... Però tu menjaves així amb cru? No,
no ell ho havia bullit.
O feia una salsa... Ah.
Ho havia bullit, perquè va fer com una mena d'estofat amb tot el que és la part interior dels òrgans dels rens. Havia fet una mena de botifarrons, que era la sang del ren... hi havia alguna altra víscera que no vull ara pensar què era.
No, clar,
i després els ossos, que això era el més espectacular, perquè clar, tu entres, trobes la taula parada... I una pila d'ossos.
Home, per sortir corrents, eh?
Clar, jo vaig dir, imatge, cada
però
dos
entres,
dies...
Però entres, vols dir que entres amb un tipi?
A casa.
Amb una
casa normal i corrent.
Ah, perquè ells anaven amb tipis abans, amb les seves tendes tradicionals.
Tenint, sí, els segueixen tenint per certes celebracions. Ells, quan tenen una celebració familiar, alguna cosa, sí que tenen, alguns el tenen, no?
Per tant, ells tenen la torre, com si diguéssim, i al costat el tipi.
Ah, això mateix, el jardí.
El jardí tenen el tipi.
La segona cosa interessant que vaig menjar va ser, em diu, vine que provaràs una cosa boníssima. Vosaltres, em diu, vosaltres mengeu pernil, oi? I dic, sí, vine. Llavors sortim fora, i a fora tenia un cobert com de fusta, tenia penjats els cors dels rens. Cor, o sigui, maten els rens i el cor el pengen en allà, tal qual. Allà fa clar, pensem que estem amb unes temperatures molt baixes, sí, de 30 graus, etc. Sí. I el deixen allà com, no de congelador, però queda com sec. Queda com sec.
Sí.
I llavors aquell home, amb la navalla, va fer uns tallets així finets, i allò ens ho vam menjar al cor del ren, així tal qual. Però sense posar-li salsa ni sal ni oli.
I bé, sí.
Bé, sí que tenia raó, que tenia un... Em va recordar una mica
el cor del ren.
El cor de ren. Això que trobes cada dia al supermercat, exacte. Doncs exactament. No, em va recordar la cecina de León.
Sí.
Una mica, aquest gust una mica fort.
Sí.
Però va ser divertit. La resta del menjar va ser normal, eh? Mengen molta patata, molt de tubèrcul, ells. Mengen molt de tubèrcul, molta carn de ren, que la fan de totes les maneres que et puguis imaginar.
I bolets i fruites del bosc,
això
no?
Mateix. Clar, ells, quan és temporada, la recullen, la congelen, i tot l'any tenen bolets i tenen fruits del bosc, que per nosaltres això és increïble.
Clar, en aquests països hi ha molta tradició de recollir fruits del bosc, de fer marmelades, de fer...
Sí, sí, però és que jo he anat a... Vaig fer la ruta de l'os, aquesta, a Finlàndia, i a la
com es diu? Aquesta que et persegueix un os, i la fas molt ràpid, no?
Sí, no els veus mai, eh? No els veus mai de la vida, perquè ells
ja se'n guarden prou de sortir a treure el nas per allà.
Doncs fas aquesta ruta, i tota l'estona està ple de...
De gerds, de maduixes...
De moltes maneres, i... Clar, tu, com que no coneixem nosaltres, doncs vaig fer tota la ruta, que són 80 quilòmetres, 3 dies, sense menjar res. I l'últim dia dic, escolta, tots aquests gerds, es mengen tots. Em diu, Qualsevol te'l pots menjar.
I tu si ho hagués sabut abans.
Hòstia, diu, només n'hi ha un que no es menja, que és un arbre que té unes fruits i tal, que són vermells, que no es mengen. Diu, però tota la resta te'ls pots menjar. Em vaig quedar de pedra. Dic, m'estàs dient que amb el que costen
que
aquells fruits del bosc...
No? De caminar sense menjar res,
sí, sí.
Tenint...
Home, no t'arrisques, no, perquè dius, home, no sabem nosaltres.
No, i més si has de caminar 3 dies, escolta'm...
Dic, a veure si em trobaré malament.
Ara això, t'agafa un mal de ventre i fatal.
Sí, sí.
Sí, sí. Home, està molt
doncs
bé.
Doncs el Sami, de veritat que és una cultura superinteressant i molt desconeguda, curiosament,
Sí.
A veure, els que són viatgers sí que tots n'hem sentit a parlar, però moltes vegades la gent dius...
Quines que menys ha tingut relació, no?
Sí, els que han viatjat, sí, no?
Sí, sí, no, és cert, és cert.
Però,
és cert,
sí. Però ostres, després veus-hi, tenen unes coses... canten una cosa que canten a capella, és la seva cançó tradicional. I de
la
fet,
seva
fan,
forma de cantar.
Sí, de fet fan unes...
unes trobades.
Fan trobades i canten i fan concursos, etc. No? I tenen les seves estrelles locals, etc.
Que fan com els inuit de Groenlàndia, que fan...
És un crit gutural.
Duels cantats.
No sé si fan duels en el cas del Sami, però a mi se m'escapava el riure, perquè vaig anar en una d'aquestes cases que vaig estar visitant diverses famílies.
No s'ha de riure, Toni.
Perquè, clar, diu, ara el nostre fill és un virtuós en aquest cant. I
us cantarà?
Em cantarà jo sol allà amb la família, perquè a més va venir tota la família.
I se't va plantar al davant?
Se'm posa davant, de peu, no?
I comença a cridar. Amb els braços en plan gerra?
Sí, així. I llavors comença a cantar crits. I clar, jo no sabia on posar-me. Em va agafar riure, jo no podia parar.
Bueno, el fumut és que després et t'ho facin fer tu. I ara esperem que tu, sí, d'alguna forma, responguis, no?
Jo no sabia quina cara posar, Toni, perquè clar, està tota la família, clar, amb el nen, amb...
No, cantant,
fent el cant davant de la periodista.
Tothom orgullosos del fill,
escolta,
no? O del net, o del nebot.
I jo no sabia quina cara posar. I jo així, mira, tapant-me la cara, dic, hòstia. I després dir-li, ostres, estic sorpresa. Els hi vaig dir, mira, us haig de dir que m'heu sorprès. Perquè clar, no m'esperava el que anava a passar. Clar, jo pensava que sortiria el nen pues, amb una guitarra, saps?
No, està
tenia
clar,
una altra
sí,
idea
sí,
i
sí,
se'm
sí.
va posar davant així.
No, això amb una guitarra és en un altre lloc, sí.
Sí, però se'm posa aquell noi a cridar allà davant i jo, mira, em va agafar riure, què vols que et digui? Però m'ho vaig passar molt bé amb el Sami, sempre que hi he anat m'han acollit molt bé.
Però al final vas cantar tu o no?
No vaig cantar.
No,
No vaig cantar perquè no tinc el fil de veu.
Sempre has de portar una cançó apresa per si les mosques.
Això és veritat.
Que hi ha molts llocs del món que es canta.
Això és veritat. Sí. No, i a més t'ho demanen, eh?
No, per això, per
I
això.
I a mi he trobat altres vegades que et demanen que cantis alguna cosa.
I llavors acabes cantant l'himne del Barça, no?
No, jo això sí que no. Tampoc me'l sé, eh?
Molt bé. Cris, moltes gràcies.
Gràcies, Toni.
A reveure.
Adéu.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Una breu visita al Sami de Noruega amb la Cris Ubach. Un apunt sobre la modernitat a la Xina d'en Josep Maria Romero, tot i els mals moments que travessa el país. I un viatge fins a l'illa de Komodo, a Indonèsia, per conèixer de prop els grans dracs que hi viuen amb el naturalista i biòleg Miquel Rafa. Tot plegat ha estat la proposta d'avui. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès, us agraïm la vostra companyia. Tots som viatgers i viatgeres de la Gran Anaconda. El viatge continua. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.